Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, que us parla amb molt de gust. Acabat d'arribar de vacances, com aquell qui diu. Una abraçada a la Montse, Montse Rodríguez, que ara comença ella el seu torn de vacances. Doncs bé, avui començarem parlant de la pressió assistencial d'aquesta setena onada, que sembla que ha estat ignorada, bàsicament, no? I parlarem del futur, del que ens espera d'aquesta Covid-19 i de la quarta dosi de reforç, i parlarem també d'allò que diuen els experts de canviar fins i tot el nom a la Covid-22. Això diuen. Parlarem del tema. I no només d'això, sinó que parlarem d'un aniversari, d'una qüestió que possiblement s'ha vist que és difícil de repetir. Ho hem vist amb aquest intent d'organització dels Jocs Olímpics d'hivern, que no han arribat a bon port. Ara hi ha diferents candidatures, però bé, si això ho comparem amb el Barcelona 92, queda molt lluny d'aquella organització. El dia 25 farà 30 anys, parlem també d'això. Però abans, anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Losada. Com estàs, Carlos? Benvingut.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, seguim amb aquesta onada de calor que ja fa una setmana que dura, que ens acompanya, tot i que avui perdrà doncs una mica de força, sobretot a l'oest de Catalunya, però encara els 40 graus seran presents a bona part del territori. Com a novetat d'aquests últims dies és l'augment de les nuvolades a la tarda, al Pirineu, Prepirineu, algun xàfec puntual i amb unes pluges que podien ser molt minces, de molt poca importància. Temperatures prou elevades a aquesta hora del matí, 34 graus a Girona, 32 a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i també 29 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària?
Doncs mira, ho tenim força tranquil, el transport públic, no hi ha cap incidència, i a la xarxa viària, hores d'ara, només hi ha una carretera tallada, és una carretera comarcal, la BV-1224, està a la comarca del Bages a causa d'aquest incendi forestal que tenim a tota aquella zona, eh?
Molt bé, l'actualitat que en destacarem.
Doncs mira, doncs d'aquest foc forestal que va començar ahir al migdia, al pont de Viromara, ja ha cremat a hores d'ara 1.600 hectàrees, i treballen 370 efectius dels bombers i també 15 mitjans aeris per intentar, doncs, apagar les flames. Alguns d'aquests mitjans aeris provinents ja de Mallorca i de Saragossa per intentar, doncs, agilitzar aquestes tasques que es presenten complicades i difícils, ja que la situació climatològica avui, també ja ho deia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, també serà d'un dia d'intensa calor i això dificultarà doncs les tasques d'extinció. Que preocupa més hores d'ara és el flanc dret d'aquest incendi forestal que pugui arribar a fer forat a aquest parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, on ja hi ha entrat d'aquesta passada matinada i la tarda, concretament, cremant unes 200 hectàrees. I a l'altre flanc, l'esquerra, i també el cap de l'incendi, que ja estan, podríem dir, perimetrats i vigilats per l'acció dels bombers. I cal parlar, com no, de què ha motivat aquest incendi. Doncs, tot i que encara és molt prematur, ja que les investigacions estan en marxa hores d'ara, aquest matí una primera aproximació als fets ens diu que la mà humà podia estar darrere d'aquest foc, possiblement amb alguna crema de rostolls o alguna crema d'herbes que s'ha fet doncs en aquesta zona. Recordem que no es poden fer aquest tipus de cremes en una situació com l'actual, però correcte, sempre hi ha gent insensata, inconscient, que, en fi, fa el que no ha de fer i podia haver provocat, sembla ser, aquest incendi que, com et deia, hores d'ara crematge, 1.600 hectàrees. Aquest serà un dels temes centrals de l'informatiu migdia, i això és la cara o la creu de la jornada, i una altra creu que se'ns apropa és que mentre continua cremant en aquest foc forestal al Bages, les reserves d'aigua a Catalunya han caigut ja per sota del 50% a causa de què? Doncs de la sequera. El nivell d'aigua dels embassaments disminueix setmana darrere setmana i ja tenim en marxa les primeres restriccions sobretot amb qüestions de fonts dels pobles i també d'alguns altres serveis municipals i també per usos agrícoles i ramaders. Això, aquestes restriccions afecten ja a dues comarques, l'Anoia i a l'Alt Penedès. Vull dir, tenim dues situacions, podríem dir, terribles, no?
Complicades,
per una banda, i la sequera per una altra, que també ens estan afectant i fan aquesta pinça que comença, doncs, ser molt i molt molt, molt inquietant.
I atenció, perquè la situació a curt termini no millorarà, em refereixo climatològicament parlant. Després, quan entrem en migdia, ja parlarem del tema més en profunditat també. Parlarem amb l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, que ja ens diu això, ja us avanço, que la situació a una setmana vista i més no millorarà. I si parlem de pluges, tampoc. Recordem, per exemple, com a anècdota, perquè això ho mirem també de forma molt global, no només a casa nostra, que a Anglaterra, per primera vegada a la seva història, hi ha una alerta per altes temperatures, que serà un o dos dies a Londres de 42 graus. Aquesta és la dada, bàsicament, eh? Si mirem cap aquí, doncs imagineu. Carlos, moltes gràcies.
Molt bé, a l'una tornem.
A l'una més.
Adéu.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Albert, com estàs?
Home, Cruz, que això és el que et volia preguntar jo a tu. Bona tarda a tothom.
Molt bé.
Quin color d'estiu que portes.
Tengo piel de un precioso color caramelo.
Divendres m'ho expliques, quan portis 5 dies
vale, d'acord.
Aquí tancat.
Lewandowski també té un precioso color caramelo en la piel.
No. Lewandowski, entenent que té un preciós color blanc, ell és polonès, fincat a Alemanya, però és, sens dubte, el gran moviment, el gran fitxatge d'aquest estiu. És a dir, si ara mateix mirem el que ha fitxat el Barça, que estava absolutament ensorrat, ens deien que no hi havia un duro a la caixa, un euro a la caixa...
Sembla mentida,
que esportivament és cert que ve de ser subcampió de Lliga, però que va caure de la fase de grups de la Lliga Campions. Doncs el Barça ha renovat a Dembélé, ha fitxat a Rafinha, acaba d'arribar Pablo Torre, al fitxatge, sens dubte, de l'estiu, Robert Lewandowski, i espera't,
a mi,
perquè poden arribar Azpilicueta i Marcos Alonso del Chelsea i Jules Koundé, que és un dels grans centrals del panorama europeu, ara mateix a Sevilla.
Però no hi havia un problema molt greu amb el fair play financer? O és que les palanques financeres són...
Aquest és el tema.
...de superplatino oro?
Aquest és el tema. Demanem a economistes de primer nivell que ens ajudin a convalidar mitja carrera universitària per saber com funciona això de les palanques, que t'ho resumiria en que el club ingressa ara venent actius del propi club, calés que després no tindrà. És a dir, que no podrà fer ús de, i que, insisteixo, es ven el Barça, en aquest cas, part del club de l'entitat. Però dia 1, dia Lewandowski a Miami. Tenim el Barça a Miami, eh? I allà està la Copa amb l'Helena Condis, la diferència horària. 6 hores. D'aquí poc comença a despertar aquesta jornada de Lewandowski, on passarà reconeixement mèdic, on ja entrenarà amb el grup. Hem sentit Lewandowski, hem sentit els companys de Lewandowski parlant d'ell, i serà, òbviament, la portada del programa. Dedicarem molts i molts minuts a parlar d'aquest gran fitxatge pel Futbol Club Barcelona, un jugador que les últimes temporades està marcant més de 30 i 40 gols per temporada, un jugador que té 33 anys, Robert Lewandowski, i un jugador que li ve molt bé al futbol espanyol per, òbviament, mantenir-se, si no, pujar
un
nivell.
Un caché.
Clar, perquè recorda que la temporada passada va marxar Messi, l'anterior va marxar Cristiano Ronaldo, efectivament. Vaja, que és el gran argument de la jornada, i recordo que seguim en versió estiu, edició de Butxaca d'Esports Cope a les 3:25. Esports a les 3:05, però en l'àmbit que ens toca, l'àmbit més proper, a les 3:25.
A l'una més, gràcies.
Gràcies, Cruz, que vagi bé. Bon programa.
Gràcies, molt amable. Bé, doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico Estético Estarbene, com estàs? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Y tú, me imagino que fantástico, ¿no?
Oh, estoy morenazo total, vamos. Imagínate. Ni te lo crees. Pero, ¿sabes una cosa?
Dime.
He tenido un problema y... Sé que he cometido más de un pecadillo, como tú dices, más de una paella. Entonces, ¿sabes aquello que te lo comes con culpabilidad? Entonces digo, mira, yo cuando vuelva le voy a preguntar a la doctora sobre cómo mantener o cómo adelgazar en verano.
Hombre, vamos a ver, culpabilidad, yo siempre digo al paciente, cuando te lo vaya a comer, al menos disfrútatelo. Es decir, culpabilidad no, lo único que sí que puede pasar es que como uno es consciente que tendría que tomar la decisión de ponerse en marcha y no lo hace... es como que te siente mal. Yo ya de entrada le digo a todas aquellas personas que a lo mejor están terminando, ¿no?, su periodo vacacional para incorporarse en agosto, que disfruten el periodo vacacional. Nosotros en agosto estamos abiertos y si tenían que perder peso antes de irse de vacaciones y la situación evidentemente ha empeorado un poquito, pues que vengan a nosotros, porque lo que sí está claro, José Miguel, que cuanto antes se aborde un problema de sobrepeso, mejor será. Es decir, ahora mismo los tiempos que corren, uno puede decir, bueno, esto es secundario. No, la salud no es secundaria nunca desde mi punto de vista. Y yo lo que puedo observar en el día a día con todas las personas que tratamos, que son muchas, lo primero que te dicen es que se sienten mejor físicamente, porque claro, tú, vamos a pensar una cosita que hace tiempo que no utilizo de ejemplo, una garrafa de 5 litros de agua pesa 5 kilos,
sí.
Con lo cual una persona que le sobren 20, pues va cargando 4 garrafas a lo largo de todo el día con este calor, con el trabajo, con el caminar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pérdida de peso no es en absoluto una frivolidad, es una necesidad y, como decía, los pacientes lo primero que dicen es me encuentro mejor, porque van dejando, como si dijéramos, garrafitas por el camino, ¿no? Es decir, aumenta la energía, aumenta la capacidad de actividad física, las personas que se cansaban antes muchísimo, y además el otro día me decía un paciente, si estas calores me hubieran pillado con los 35 kilos de más que tenía antes, dije, bueno, me hubiera muerto. Y es verdad, yo veo muchas personas por la calle que arrastran un cuadro de obesidad y van caminando lentamente porque es normal, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que cualquier problema que se nos pueda presentar, cuando nuestro estado de salud, cuando nuestra capacidad de energía, cuando nuestra estima está en muchísimo mejor grado, yo creo que se abordan también mucho mejor cualquier otro problema que tengamos que afrontar, ¿no? Entonces, si no han tomado la decisión, que la tomen. Si se tienen que ir de vacaciones en agosto, no hay ningún tipo de problema para decir, mira, lo decido ya, me voy de vacaciones, pero ya tengo, digamos, fecha y hora para poder empezar después de vacaciones. Y nosotros lo que sí hacemos, y lo digo ya de antemano, porque también se lo digo al paciente cuando viene a la visita informativa, que aquellas personas que tienen la valentía, ¿no?, de decir, tomo la decisión ahora, ya sea porque lo empiezo, ya sea porque ya quedo para mitad de agosto, para finales de agosto, nosotros le damos un premio, ¿no?, por así decirlo, porque merece la pena premiar ese acto de valentía para poder solucionar y mejorar la salud de todas estas personas.
La salud no tiene precio. Básicamente no. Es así, ¿eh? Hay que invertir en salud, es dinero bien invertido siempre, ¿eh? Ya sabéis que en el Centro Médico Estético Estar Bene van a estar contigo, te van a hacer el seguimiento, que es lo importante, no te van a dejar solo en esa carrera o en ese camino de pérdida de peso. La primera visita informativa con la doctora Carmen Torrejón la podéis concertar en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web lo vais a encontrar toda la información, estarbene.es es la web del centro, y además podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el tuyo, Carmen.
Correcto.
Y mañana, o cuando volvamos a hablar, que no sé si es mañana, vamos mañana. A hablar mañana, pues mañana hablaremos, si te parece, de las mentiras de la pérdida de peso, que es el podcast que tenéis en la web, que me parece muy interesante además, ¿eh?
Perfecto, lo desglosaremos y lo resumiremos un poquito.
Sí, sí, ¿vale? Porque hay todo un mundo ahí interesantísimo de hablar, ¿eh? Carmen, un besazo muy grande.
Un beso, hasta mañana.
Cuídate, adiós, hasta mañana,
adiós.
Carmen.
Adiós.
Doncs ja sabeu, sempre invertir en pèrdua de pes, en salut, sempre és un diner ben invertit. De seguida, sabeu quants casos hi ha? De la setmana del 4 al 17 de juliol, és a dir, fins ahir, diumenge, 43.118 casos de Covid-19 a Catalunya. El problema, o no, és que la pressió assistencial, encara que ha pujat, no estem en alerta. I per això, possiblement, s'està ignorant una mica tot això. De seguida en parlem amb el doctor Daniel López Acuña i en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clinic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
A Mobles La Fàbrica no deixarem ni un coixí. Per reformes liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles La Fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia.
Pàrquing gratis. La millor botiga de mobles i decoració. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
En Institutos Odontológicos cuidamos activamente tu salud dental y tu bienestar con un equipo médico de primer nivel de todas las especialidades. Implantología, ortodoncia, estética. Pide cita llamando al 900-131-002 o en ioa.es. Institutos Odontológicos. Porque cuando estás bien, sonríes.
En Hipoyagán, rebajas. Rebajas seguras y convincentes. Sí, en Hipoyagán, rebajas como nunca. Armario de puertas correderas de gran calidad en diferentes colores modelo Autan, antes 598 euros, ahora 299 euros. Y muchos más modelos en armarios de diferentes medidas, colores y todos a precios imposibles de mejorar. Aproveche las seguras y convincentes rebajas de Hipoyagán. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès i pojagan.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Teva Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Herrera, des de Cope Catalunya i Andorra, parlem de la variant BA5, de la Omicron, de la Covid-19. Ja sabeu que això és una col·lecció, és una família important que s'està fent la guitza durant uns quants mesos, uns quants anys. Bé, ja els experts estan aconsellant, de forma urgent, posar aquesta quarta dosi a majors de 80 anys i residents per aquesta elevada circulació de la variant BA5. La Centauro, ¿era Centauro? Aquesta que no funcionava bé, que no hi havia Centaurus, sí, era la variant, en principi, més perillosa, però que no hi ha gaire rastre. Però la BA5, aquesta variant, sí que està tenint una circulació molt elevada. El més curiós de tot és que, quasi per decret, la pandèmia ha desaparegut. És com si ignorem la presència encara d'aquests 43.118 contagis que hi ha i que hi ha una circulació elevada. Tenim al telèfon a l'epidemiòleg i assessor de l'OMS, el doctor Daniel López Acuña. Daniel, buenos días, bienvenido.
Días, José Miguel.
¿Sabes? Da la sensación, y sigo teniendo esa sensación, incluso desde la última vez que hablé contigo, de que hay un cierto menosprecio por esta séptima ola, ¿no? Parece que sí, está ahí, pero nadie le hace caso.
Sí, lamentablemente hay una mezcla de menosprecio, de subestimación de la importancia y la trascendencia que está teniendo, y de alguna forma se ha buscado invisibilizar a esta séptima ola. No es que sea invisible, es que estamos queriendo que sea invisible, cuando en realidad en un mes de junio ahora se nos han duplicado el número de casos en mayores de 60 años, se nos han duplicado los ingresos hospitalarios, se nos han duplicado los ingresos en unidades de cuidados intensivos y estamos teniendo una mortalidad excesiva o sobremortalidad considerable que ya alcanza prácticamente los 13.000 a lo largo de los 7 meses transcurridos o 6 meses y medio, que es una cifra muy elevada y que casi nos sitúa en los mismos niveles que el año pasado de mortalidad excesiva.
Bueno, de hecho, las cifras del 4 al 17 de julio hasta ayer era de 43.118 casos en Cataluña. Claro, el virus sigue mutando, siguen las nuevas variantes. ¿Hay que cambiar ya el nombre de COVID-19 a COVID-22? Eso dicen algunos expertos. ¿Cuál es tu opinión?
No, esa es una frivolidad absoluta. ¿Sí? Que no viene al caso. Y lo digo porque la designación de cómo se llama la enfermedad la hace la Organización Mundial de la Salud y eso fue lo que estableció COVID-19 porque era una nueva enfermedad. El virus no ha cambiado, no estamos hablando de una nueva enfermedad, estamos hablando de variantes que van teniendo no solo sus mutaciones, sino su variabilidad en la forma de infectar. Entonces, estamos ante la misma enfermedad, pero a veces como que queremos negarlo y distraer la atención de lo central. La realidad es que el virus sigue circulando, que en la medida en que tengamos circulación de virus y alta incidencia, vamos a tener más probabilidad de nuevas variantes, de que la inmunidad está decayendo y que la eficacia vacunal se va reduciendo. Entonces, tenemos el caldo de cultivo o el alineamiento de planetas que nos da la tormenta perfecta para tener un alto número de reinfecciones, de nuevas infecciones, porque además seguimos con este problema de que hay más de 15 millones de españoles y españolas que no han recibido la tercera dosis de vacuna. Y, por eso estamos teniendo mayor presión asistencial en estos días. Estamos teniendo la seriedad que puede llevar a episodios severos de muerte. Y no nos deberíamos olvidar de que una alta proporción de personas desarrolla COVID persistente.
Es verdad, eso, el COVID persistente seguirá siendo la gran asignatura pendiente, si de algún momento todo esto pasa o se normaliza. De todas maneras, da la sensación, Daniel, que las administraciones no ponen medidas hasta que la presión asistencial no es insoportable. Hasta que no se llega a unos límites de desborde o de cuasi colapso, no se dice, no, mascarillas obligatorias, poner medidas contundentes.
Sí, lamentablemente está siendo así y me parece que esto ha sido absurdo, que ha sido contraproducente. Lo que las administraciones sanitarias, tanto estatal como autonómicas, tendrían que haber hecho y tendrían que hacer ya, es anticiparse a los hechos, es no ir detrás del tren, sino adelantarse y establecer las medidas que redujesen el número tan elevado de contagios. Ya lo señalamos algunos desde el mes de abril, era inapropiado, imprudente retirar el uso obligatorio de la mascarilla cuando era todavía alta la incidencia. Bueno, ahí tenemos los repuntes que hemos tenido. Era inadecuado la medida de la estrategia de gestión de no aislar a los positivos. Bueno, ahí tenemos la contribución a más contagios. El Centro Europeo de Control de Enfermedades ha señalado desde hace más de 2 meses que era importante vacunar con la cuarta dosis a los mayores de 80 años y residentes geriátricos. El Consejo Interterritorial, la Comisión de Salud Pública, la ponencia de vacunas, han dicho sí, pero no han dicho cuándo, y como consecuencia no se ha hecho lo que se tenía que hacer desde hace 2 meses.
Me llama mucho la atención todo este menosprecio a la séptima ola, sobre todo cuando las medidas no son tan drásticas, ¿no? O sea, digamos que la economía no se paraliza. O sea, si eres positivo, pues te aíslas durante el tiempo, llevar mascarilla, todo esto no paraliza la economía. Por eso me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Este menosprecio de esta ola. ¿Por qué es así? ¿Por qué de golpe y porrazo, casi por decreto, la pandemia o el virus o la enfermedad deja de existir?
Sí, yo creo que lamentablemente no se ha entendido que volver a algunas medidas de protección no significa una afectación de la vida económica y social en mayor grado. No estamos hablando de nuevos confinamientos, de grandes medidas draconianas como en el inicio de la pandemia. Estamos hablando de preservar los mecanismos de protección, los diques que podemos tener. Yo creo que estamos ante un negacionismo de lo que está realmente ocurriendo y que se ha querido decir por decreto, y esto ha pasado en varios países, en España es uno, pero en muchos otros países, una especie de querer eliminar o terminar la pandemia por decreto. Ya el director general de la OMS lo dijo, se están equivocando los países que por decreto quieren decir que ya no hay pandemia. Hay que mantener la guardia en alto.
Pues, doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo y asesor de la OMS, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Encantado, José Miguel.
Aquesta és la situació i el consell de cara a la gent gran és aquesta quarta dosi i sobretot prudència, ja ho sabeu, encara que... I ho portem dient molt de temps i és una qüestió evident que sembla que el gran repte serà la Covid persistent. Aquesta serà el gran repte i continuarà sent el gran repte. Veurem com evoluciona tot això. Bé, de seguida parlarem dels 30 anys dels Jocs Olímpics del 92, la cita històrica que va transformar la ciutat de Barcelona una ciutat molt necessitada d'aquella transformació i que possiblement encara vivim de tot allò. Com serà la següent transformació? O cal una nova transformació per adaptar-nos als nous temps? De seguida en parlem amb el professor Joan Fuster, que és director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. I a més, ho va viure en primera persona, perquè en aquell moment era regidor de l'Ajuntament de Barcelona. De seguida en parlem amb ell, però ara parlem d'una altra qüestió, els trastorns alimentaris. Trastorns alimentaris, trastorns de conducta, addiccions. A ITA, el grup ITA, poden ajudar-te. Per què? Doncs perquè són especialistes en salut mental de l'adolescent, així que pots anar a demanar informació, o es pot demanar informació, al telèfon gratuït 900-500-535. 900-500-535. I a més, ara l'estiu és una època delicada per aquestes coses, eh? O també a la web, www.itasaludmental.com. www.itasaludmental.com. Y de seguida parlem de l'aniversari dels Jocs, aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més de 30 anys és el moment, és un d'aquells números rodons que s'aprofiten doncs, per fer valoracions del llegat dels Jocs Olímpics del 92. I, clar, tu penses, la d'administració és que es van posar d'acord en aquell moment per tirar endavant uns Jocs, una transformació d'infraestructures a Barcelona. És una operació i una manera que en pocs anys, van ser 8, 10 anys, es va transformar tota una ciutat. I ara mirem els Jocs Olímpics d'hivern i dius... Seria possible fer-ho ara? Bé, la primera impressió, i és una impressió personal, ja us ho dic ara, és que no. És més difícil posar d'acord ara tota aquesta gent que no en aquella època. Per què? Mira, parlem d'aquests 30 anys amb el professor Joan Fuster, director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i a més que en aquell moment va ser regidor, era regidor a l'Ajuntament de Barcelona. Joan, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Realment els Jocs Olímpics van posar Barcelona al mapa?
Bueno, van fer més coses. Els Jocs Olímpics van salvar una ciutat que estava en una crisi molt severa abans de la crisi econòmica dels anys 70, que era una ciutat industrial en procés d'industrialització, la van reconvertir econòmicament, la van situar en el mapa, la van convertir en una ciutat global, i a més van salvar un dèficit d'infraestructura severíssim que tenia la ciutat, doncs, de 100 anys de retard en infraestructura. Sí, doncs va ser un moment per la ciutat molt important.
Clar, això en funció de com m'enfoqui, Joan, hi ha molts, pràcticament tots són avantatges. Sobretot, i ara parlaves de la transformació urbanística, el canvi que va tenir Barcelona en aquell moment va ser la recuperació del litoral, les rondes, va ser una revolució d'infraestructures que, com tu dius, necessitava urgentment la ciutat.
Bueno, de fet, en els Jocs, sonarà una mica estrany, però es van completar els projectes que s'havien fet des de feia 150 anys fins a... Per les rondes és un projecte del Pla Joselit, des de començament de segle. El sanejament de Ciutat Vella, no amb els termes que el va llenar Cerdà, però amb els termes que va ser revisat després dels anys 30 per l'ATPAC, és amb el que es va inspirar per fer la transformació que es va fer als anys 80 i 90 a Barcelona. La major part de les transformacions, o una bona part de les grans transformacions que va fer la ciutat de modernització, estaven pensades fer a dècades, i eren dèficits històrics de la ciutat, i això es va poder fer en 10 anys, és que això és extraordinari, es va poder fer en 10 anys en gran mesura, per no només perquè van haver-hi recursos, sinó perquè va haver-hi lideratge i determinació per part de l'Ajuntament. Això és molt important. A vegades és més important que els recursos. Els recursos sols potser no haguessin vingut.
O sigui que hi havia un projecte i es va fer tal i com s'havia de fer el projecte.
Jo crec que hi havia un projecte, hi havia un líder que tenia la competència intel·lectual i política i per liderar-lo, i va aconseguir orientar totes les energies en la direcció d'aquesta transformació, que a més arrossegava de fets històrics molt importants. Sí. És la combinació de tres coses, de tenir la capacitat financera, que és de tenir el lideratge d'aquesta capacitat financera s'orienti en la bona direcció, i de tenir la voluntat política i posar d'acord tota la ciutat en aquesta direcció. Jo crec que les tres coses són les determinants.
Encara es diu que van ser els millors Jocs Olímpics de la història, encara es parla d'això, i una qüestió turística ben parlant, quan parlava abans de posar Barcelona al mapa, possiblement també ve per aquí. Ve perquè des de llavors, turísticament, Barcelona ha experimentat un creixement exponencial de visitants.
Bueno, no només turísticament, en general, en pernoctacions. Vull dir, Barcelona, abans del 90, crec que el 91 va tenir 1,5 milió de pernoctacions, no de visitants, sinó de gent que... La gent que va passar la nit a la ciutat, i ara creu que no sé en quins termes estem perquè la pandèmia això ho ha alterat, però abans de la pandèmia estàvem a 8 o 9. Vull dir, el salt ha sigut qualitatiu, extraordinari, sí. També no ha sigut només un canvi de la ciutat, també hi ha hagut una acceleració del procés de globalització. I tota la mobilitat de les persones ha crescut molt durant aquests 30 anys. Tots viatgem molt més. Clar. O viatjàvem molt més, perquè hi ha la cosa aquesta pandèmica, no sabem com serà després, no?
Va ser una transformació d'una magnitud impactant, sobretot que encara vivim d'aquest projecte. Dóna la sensació que encara tenim tota aquesta herència dels Jocs Olímpics, encara estarà a Barcelona. Fins quan es pot viure d'això? O si no, la pregunta seria si cal una altra revolució d'aquesta mena per adaptar la ciutat al que toca ara.
Segurament sí. Vull dir, no tant perquè perquè el projecte dels Jocs es quedés curt, que jo crec que l'ha fet una transformació per preparar l'activitat pel futur, sinó perquè el tipus de reptes que ens venen a sobre són nous. En aquest moment, la principal emergència és l'emergència climàtica, requerirà adaptar les ciutats molt severament a un canvi d'hàbits, d'usos, i aquest canvi s'ha de fer molt pocs anys. Nosaltres, si volem complir els objectius de la Cimera de París del 2030, l'esforç que s'ha de fer és descomunal. Bueno, el 2030 queden 8 anys, vull dir que sí. Ja, és a dir, els reptes nous són enormes. Són inclús més grans que els que hi va haver l'any 92. Que diria en aquest moment molt constants, molt lideratge, i projectes molt clars i molt definits.
Joan, clar, parlem del lideratge, parlem d'un projecte que va arribar a bon port, en aquest cas, no? I també parlem d'una coordinació de les diferents administracions. Sí. Saps una cosa? Clar, jo veig ara les administracions, sobretot tal i com estan barallades, i dona la sensació que un projecte com aquest, d'aquesta envergadura, és molt difícil que es tornés a repetir aquí.
Bueno, sempre és molt difícil, també va ser molt difícil en aquell moment,
Sí, però es va arribar a un acord, es va arribar a un bon port en aquest cas, però, ostres, ara ho veig més difícil que hi hagi una entesa.
Això és veritat, la situació política és diferent. En aquell moment sortíem de l'esperit aquest de la transició, que era un esperit molt de consens i molt dialogant. I els objectius eren tots objectius relativament compartits. Això ara no és així, vull dir, veiem com ho vulguem, no? Justament la política atendeix a la polarització, i això dificulta els grans acords, no?
No, ho hem vist amb els Jocs d'hivern, només amb això hi ha un exemple que serà altres motius, d'altra manera, d'altra forma, no?
Les amenaces són tan grosses, des del fet que vinguem una guerra a Europa fins a que l'acceleració del canvi climàtic, bueno, que només cal veure-ho aquests dies, no? Fins a la necessitat d'una transformació en les formes de vida per fer-les més sostenibles, són exigències tan grans que es fa difícil de pensar que no hi haurà capacitat d'afrontar-los amb un mínim consens.
Doncs, senyor Joan Fuster, director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, recordant aquesta trentena d'aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. Una abraçada forta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I així està. Benvingut aniversari. De seguida parlem de la llei de segona oportunitat amb els amics d'Àrea Jurídica Global aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y hoy tenemos con nosotros a Javier López, socio director de Área Jurídica Global. Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, muy motivado para explicaros casos y cosas casuísticas.
Bueno, son alucinantes, de verdad. Hoy además venías a contarnos un caso real de un empresario al cual le habéis exonerado deudas con Hacienda y la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero pudisteis exonerar?
Pues un poquito menos de 1 millón de euros, 986.000 creo que era, un poquito menos de 1 millón de euros. Ojo, que además le estaban cobrando el 20% de interés anual. Quiere decir que cada año pagaba 200.000 euros de intereses. Unos 18.000 euros al mes de intereses.
Pero esto es una barbaridad, ¿no?
Es lo que tienen muchos empresarios. Que, repito, se acogió a la ley de segunda oportunidad. Que se puede acoger cualquier empresario, cualquier persona que no sea empresario, tengas o no deudas con la administración. Pero este caso concreto, 986.000 euros de deudas con la administración.
Exoneradas directamente.
Exoneradas al 100%. Pero con un pequeño plan de pagos que ha tenido que pagar el señor, de 86 euros mensuales durante 5 años.
Eso te iba a preguntar yo, precisamente. El primer paso, supongo, de la ley de segunda oportunidad es reestructurar esa deuda a una cuota que puedas pagar o ya no.
Sí, la ley nos dice que tenemos que intentar reestructurar la deuda a una cuota que podamos pagar, pero cuando la deuda es de 1 millón de euros, es imposible de reestructurarla. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos un plan de pagos, 86 euros mensuales. Ahora bien, si el cliente durante 5 años ganara menos de 1.100 euros, tiene que pagar cero. En función de los ingresos que tenga el cliente, con un máximo de 86 euros mensuales.
Claro, a ver.
Durante 5 años, que fíjate la cantidad tonta que es, contando la deuda que tiene el cliente.
Habitualmente, por regla general, la gente no tenemos 1 millón de euros de deuda. Si tienes menos deuda, también te puedes acoger.
Naturalmente, desde 10.000 euros ya recomendamos entrar en ley de segunda oportunidad.
De acuerdo.
Más que nada porque el coste de abogado, procurador, y, en fin, puede, dependiendo de la deuda, claro, a ese señor le habrá costado 10.000 euros entrar en ley, pero fíjate todo lo que se ha ahorrado. Entonces, hay que analizar caso a caso. Somos expertos, lógicamente, y todos los oyentes de COPE no les cobraremos por esa primera consulta para analizar su caso concreto.
Ajá.
Y analizaremos qué podemos hacer por él. Pero desde 10.000 euros ya es rentable cancelar deudas a través de la ley de segunda oportunidad.
La ley de segunda oportunidad, claro, hablábamos de un empresario en este caso, y si no eres empresario, ¿no eres autónomo?
Puedes trabajar para terceros, ser pensionista. De hecho, tenemos muchos pensionistas que han avalado a sus hijos. El hijo al final no ha podido pagar la hipoteca, perdió el piso y ahora le reclaman al abuelo. El abuelo, siendo pensionista, perfectamente puede entrar en ley de segunda oportunidad.
No habría ningún tipo de problema en eso.
En absoluto. Cualquier persona que viva en Europa, que tenga deudas, que demuestre que no puede pagar a corto plazo, puede entrar en ley de segunda oportunidad.
Pues, llama, si esta es tu situación, si este es tu problema, si te sientes identificado, identificada con el tema, pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano. En Área Jurídica Global van a analizar tu caso persona a persona, vuestra llamada. Y si la primera consulta, pues gratuita, ¿no? O sea,
a todo aquel que llame de parte de la COPE, la primera consulta sin coste ninguno.
Podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16, 900 90 17 16, o en la web. En la web vais a encontrar también toda la información necesaria. areajuridicaglobal.com. Claro, tres W, punto areajuridicaglobal.com. Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, por ayudarnos a informar al consumidor.
Un placer. Doncs parlant de la segona oportunitat, anem ja a la una del migdia. Ja entrats, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra, i ho anem parlant del temps, de l'onada de calor. És el tema que toca. No hi ha gaire cosa a explicar, a part de les anècdotes històriques que tenim a sobre, sobretot el període d'incendis, elevadíssim, cops de calor elevadíssims, però parlarem del que ens espera i si ens haurem d'acostumar a aquestes onades de calor més extenses i històriques. En parlarem amb el meteoròleg de l'Associació d'Observadors Meteorològics de Catalunya, el Sergi Corral, que ens ho explicarà, li farem 5 cèntims, no?, de previsions, de... Ja sap que parlar d'això, però què diuen els models? Què ens hem d'esperar de tot això? Entre d'altres coses, perquè també parlarem de l'inici de curs al setembre. Sé que està lluny, però al setembre arriba en un no-res, i parlarem dels taurons, que darrerament s'estan deixant veure molt per la costa catalana. De tot això en parlarem a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.